Bona tarda i benvinguts a l'informatiu migdia. Els parla Marc Castro.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Avui els parlem d'un nom propi, el de la santcugatenca Gemma Rius. I és que aquesta santcugatenca ha posat en marxa el projecte Difondre les STEM en llengua de signes catalana, una iniciativa que busca trencar barreres en la divulgació científica i fer-la accessible a persones sordes i sordcegues signants a través de materials específics en llengua de signes catalana. Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes i el Dia Internacional de les Llengües de Signes, que és aquest 23 de setembre, conversem amb aquesta doctora en física per la Universitat Autònoma de Barcelona i científica titular a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del Consell Superior d'Investigacions Científiques per conèixer quins entrebancs troba la comunitat sorda per accedir al contingut científic. Una entrevista que poden ampliar a www.cugat.cat i també aprofitant que aquest 23 de setembre, ahir mateix, és el Dia Internacional de les Llengües de Signes, també hem parlat amb Aida Villaefija, que és investigadora postdoctoral del grup de recerca Transmèdia Catalunya de la UAB. Villaefija explica que aquesta jornada té l'objectiu de promoure la conscienciació sobre la importància de les llengües de signes i per a la plena realització dels drets humans de les persones sordes. La principal característica que comparteixen totes elles és la modalitat, que fa referència al canal mitjançant el qual el perceben i l'articulem. En aquest cas, percebem les llengües de signes a través de la vista i s'articula a través del cos, el cap, la cara, les mans, els sords, els braços. Són, per tant, llengües molt visuals i aquest fet comú fa que es percebin totes d'una manera molt similar. Ara bé, cadascuna d'elles és independent de les altres. Una entrevista que tampoc es poden perdre, www.cugat.cat. Repassem, però, altres informacions que també són del nostre interès. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat i formalitzat aquest dimarts el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat per a la prestació del servei de bus urbà del municipi. Així, l'AMB assumirà la titularitat i la gestió del servei i l'integrarà dins del servei del bus metropolità, com ja ha fet amb 6 municipis més de la segona corona metropolitana. El conveni estableix un termini de 2 anys per licitar el servei a partir de la signatura del conveni. També preveu la possibilitat d'una pròrroga de fins a 2 anys més si transcorregut el termini inicial no s'ha produït l'adjudicació i implantació del nou servei. L'AMB també ha acordat abonar a l'Ajuntament 4,65 milions d'euros l'any en concepte de la prestació del servei bus urbà amb efectes retroactius des del 2024. Aquesta aportació es mantindrà fins a l'inici del nou servei. La resta dels costos no coberts per aquesta aportació anual, com la renovació de la flota, l'increment del dèficit, el lloguer de vehicles i la revisió de preus, els assumirà l'Ajuntament. Per altra banda, com ja es va anunciar el juliol, l'acord inclou també la compra de 27 nous vehicles. Un cop entri en marxa el nou servei, previst d'aquí a 2 anys, serà l'AMB qui assumirà tant el cost d'aquests vehicles com la gestió del servei. Per al seguiment, vigilància i control d'execució del conveni, s'ha creat una comissió de seguiment integrada per 2 representants de cadascuna de les parts. Entre altres funcions, aquesta comissió serà l'encarregada de definir i consensuar les característiques bàsiques del nou servei i les condicions tècniques i econòmiques per incorporar a la proposta de plecs per a la nova licitació. Ara repassem més temes. Sant Cugat escalfa motors per a la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, que se celebrarà aquest dissabte 27 de setembre al Parc de Ramon Barnils. La proposta, impulsada per la PUA Oficina Musical, aposta per la música de proximitat, amb activitats familiars i oferta gastronòmica amb food trucks i cerveses locals. Els responsables del festival, Pau Sans i Arnau Serrallonga, han explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la voluntat de la iniciativa és donar veu als artistes locals i crear un espai de trobada per a tota la ciutadania. També tenim actualitat cultural per explicar-los. Els tabucaires de Sant Cugat celebren aquest dissabte el bateig del capgròs de l'entitat dins de la celebració de la trobada anual de l'entitat. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al Trabucaire de l'any. Se celebraran els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català a càrrec de la primera setmana del català. Tot plegat acabarà amb la cercavila Trabucaire amb sortida a les 7 de la tarda a la plaça de Barcelona i arribada cap a 3 quarts de 8 a la plaça de l'1 d'octubre. L'activitat comptarà amb la participació del Ball de Trabuquets, l'Escola de Música Tradicional, Caparrots de Sant Cugat, Capgrossa, La Temerària, Capgrossos del Tot Sant Cugat, El Medí i El Cugat, Trabucaires del Campanar de Benicarló, Trabucaires de Gràcia, Colla Antiga de Sabadell, Escamot Trabucaires d'Esplugues i Federins de la Creu Alta, Trabucaires de Terrassa. El paradigma contemporani del rendiment que afecta tant el cultiu dels aliments com el cultiu del propi cos és el tema central de l'exposició Agrilogística Fitness de Joana Capella. La mostra, que es pot visitar fins al 8 de desembre a la sala Pere Ferrer del Museu de Sant del Monestir, s'inaugura aquest dijous a 6:45 de la tarda. El projecte seleccionat a la convocatòria Projecte d'Art Contemporani 2025 del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Sorea consta d'una instal·lació realitzada a través del treball escultòric i la producció visual i sonora que busca el diàleg entre el món esportiu i l'agrícola a través del concepte de l'esforç. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 24 de setembre de 2025. Recordin que poden continuar informats a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que tinguin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
El 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarasau viurà una nova edició de la Nit de l'Esport de Sant Cugat. Una gala plena d'emoció, amb el lliurament dels 24ens Premis Esport en Marxa, que enguany reconeixen dues temporades, la 23-24 i la 24-25. L'acte, conduït per Àlex Corretja, comptarà amb música, dansa i una taula rodona amb figures d'elit i moltes sorpreses. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat. Reserva la teva invitació a cugat.cat. Viu la gran festa de l'esport santcugatenc amb Cugat Mèdia.
La Nit de l'Esport compta amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda i Sorea, i amb la col·laboració de Ajuntament de Sant Cugat, Car Sant Cugat, Centre Núria Cavaller, Club Helsing Sant Cugat, Elia Garden, Flash Barcelona, French Kiss, Fundació Vina, GPU, HP, Momotaro, Sacum, Sant Cugat Esports, Taller Geroni de Moragues i Tot Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya Carles Brugaroles, del grup municipal de Junts i tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització i regidor de Benestar Animal. Bon dia, Carles, benvingut.
Què tal, bon dia.
Primer de tot, tot just acaba d'iniciar el tercer curs del mandat. Poc abans de les vacances ja vau fer el balanç de mig mandat i tal com va dir l'alcalde, de totes les propostes que hi havia a l'acord que teniu amb Junts, la meitat ja estaven o fetes o en marxa. Per tant, tenint en compte que us queden 2 anys d'aquestes propostes, quines són les que us queden i les que prioritzareu i com les prioritzareu?
No sé si seré capaç de fer la relació concreta.
Els punts
però,
principals.
No, jo crec que la qüestió és que aquell acord en fi, té tota la vigència, és un acord que l'anem revisant i sobre el qual venim treballant, no? I per tant la intenció és complir-lo tot ell, vaja. Si hi ha alguna cosa que no arribem a completar-la, serà perquè el cicle de vegades és llarg, no? Però que anem treballant amb orientació a l'acompliment del 100% dels programes i dels pactes, com no pot ser d'una altra manera.
Evidentment, ja us coneixíeu, però ara teniu aquest pacte des de fa 2 anys. Com estan les relacions i com les treballeu de cara al futur?
Jo crec que en aquest mandat es va fer un acord que ha sigut molt favorable per la ciutat i que està funcionant, personalment opino, que molt bé. I aquests acords no són fàcils. Vull dir, ja quan un govern en solitari, ja passen coses dintre els governs, naturalment, no? Les opinions no són sempre el 100% coincidents, no? Quan són partits diferents, doncs és possible que això vagi una miqueta més enllà. Però jo crec que hem anat ajustant qüestions, serrallets, no? I que la veritat és que cada vegada funcionem millor i cada vegada és més confortable, diguem-ne. Però la qüestió, sobretot, és que això sigui, que funcioni bé per a la ciutat, no? I jo crec que això està sent així i, per tant, crec que podem llançar un missatge d'una certa satisfacció, sempre amb àmbits de millora, doncs a cara a la ciutadania, i de que al final tenim partits que som responsables, que som madurs i capaços de treballar plegats quan no coincidim amb tot. És evident que amb Esquerra Republicana i Junts tampoc no és que siguem tan diferents, no? I per tant hi ha molts àmbits de confluència natural, no? I el que havíem de fer era posar-los en valor, explotar-los i tirar endavant en benefici de la societat. Això és el que mirem de fer i crec que ho estem fent bé.
El 2025 ha estat marcat, entre d'altres, per un tema que a més et toca de primera mà, perquè és la teva cartera, de la sortida de la tutela financera de la Generalitat. Parlem d'economia un moment. En aquest aspecte, sempre heu parlat vosaltres de no apujar la pressió fiscal, però darrerament, o sigui, és com que xoca una mica perquè els ciutadans santcugatencs estan rebent una carta que s'està pujant un impost, no?, de residus. Com s'entén el no apujar la pressió fiscal amb que es pugin els impostos?
Bueno, és que puja un per imperatiu legal, no?, que és la taxa de residus, és a dir, hi ha una llei estatal que ens obliga, no?, a repercutir el 100% del cost de la recollida i el transport de residus, i que nosaltres estem en un moment de licitació nova i que, per tant, doncs, hem hagut de crear la taxa com ens imposava la llei, o sigui, a màxim en 2025, no? Doncs amb una previsió de cost total de 7 milions i mig en 2025, que posarà a 409,5 en 2026, no? I això, clar, ho havíem d'advertir. Compte que aquesta taxa, que a més és nova, que es començarà a enviar una carta a partir del setembre-octubre des de l'organisme de gestió tributària a tots els contribuents, no? Que s'ha de fer una gestió per part dels contribuents, no? Que no se'ns passi, perquè després hi haurà aquests recàrrecs. En fi, no sé, la carta que hi ha, el que mira és explicar per què hi ha aquesta nova taxa, que és municipal però ve imposada per llei i que a més pujarà de manera molt important entre el 2025 i el 26, perquè pujarà un altre 25% d'un any a un altre.
Això és un augment bastant elevat.
Però bueno, no tenim més remei que fer-ho, no? I això és, portem aprovació inicial precisament al ple aquest divendres, no? Però el que també diem és que malgrat això, la pressió fiscal, que és la relació entre els impostos que paguem entre totes i tots i el creixement econòmic, en fi, les nòmines, les rendes, etc, de mitjana, no varia. És a dir, nosaltres hem dit congelarem la pressió fiscal. Congelar la pressió fiscal no vol dir congelar nominalment, perquè si congeles nominalment i hi ha inflació, l'Ajuntament perd poder adquisitiu. Si ho fas al revés, qui perd poder adquisitiu és la ciutadania, no? Nosaltres diem, doncs, ni els uns ni els altres, no? Per tant, anirem modificant de mitjana la fiscalitat municipal al mateix ritme que creix l'economia o que hi ha inflació, no? I d'aquesta manera no hi ha transferències reals de riquesa entre ciutadania i ajuntament o entre administració i administrats, no? Això és el que vol dir congelar la pressió fiscal. Que això ja entenc que no és fàcil d'entendre ni d'explicar, però al final la idea era aquesta, no? És, escolta, no posaran els impostos en termes reals, no? I aquesta és la realitat, i malgrat l'impacte d'aquesta taxa de residus que ens ve imposada, nosaltres ho compensarem congelant o posant menys en termes d'actualització altres figures fiscals.
Ho deies tu ara mateix, no és fàcil d'explicar ni de fer entendre, perquè al final la gent el que veu és un... m'han apujat, no? Sí. Un impost, o ha aparegut un impost més, que ara l'any que ve encara el pujaran més, tal... com ho fareu entendre vosaltres, bueno, des del govern, com feu entendre això a la ciutadania?
Jo crec que si a un li congelen la nòmina, no, en un escenari d'inflació, oi que tothom sabem que en realitat estem perdent diners, no? O uh-huh. Tothom donem per fet, si paguem un lloguer, per exemple, que l'any que ve pagarem el que estem pagant més la inflació. Això és perquè no hi hagi, perquè els preus s'han d'actualitzar. Doncs amb els impostos passa igual, no? I aquesta és la idea. I això, quan s'actualitza, vol dir que no hi ha ni pèrdua ni guany, I això és el que estem fent.
Perfecte. Un altre dels punts més comentat entre els ciutadans aquest any ha estat relacionat amb la neteja, sí, i l'estat dels residus i de la via pública, que per fi ara està en marxa el nou contacte, i sembla, el contracte, i sembla que això revertirà. Éreu conscients abans d'arribar al govern, o de fet de tornar, que la situació era aquesta i que els dos primers anys de mandat us trobaríeu en una societat que al final està, la gent ha estat enfadada, els veïns se senten enfadats i decepcionats, us ho esperàveu?
Sí, sí, ja ho sabíem, ho vivíem, ho denunciàvem, i al final quan coneixes una mica la dinàmica pública, no, el que saps és que això és una, és com una roda, no, que quan l'atures costa molt de tornar a posar en marxa. I la veritat, ho haig de dir, no, en el mandat passat la part socialista del govern no va ser capaç de tirar endavant en moltes coses, no? I una d'elles era, per exemple, l'actualització de molts dels contractes més importants, no? La recollida de voluminosos, parcs i jardins, en l'àmbit dels serveis urbans, no? Pues això, la neteja de l'espai públic, la recollida de transport de residus... Clar, aquests són contractes importantíssims que trigues molt de temps en fer-los i que, a més, un cop estan fets i adjudicats, com que són tan grans i requereixen tanta inversió per part del concessionari, trigues bastants mesos en què estiguin funcionant en plenitud. I aquesta és la realitat. Per tant, ja sabíem que això passaria, però també, bueno, hem de dir que mirem d'explicar-ho, però sabem que, bueno, que això és un procés, però que quan està en plenitud d'execució ho notarem molt, totes i tots, no? I això és l'important. I a partir d'aquí el que hem de fer és no tornar a fallar, diguem-ne, en el sentit de que aquestes coses no s'aturin, no? I de que les noves contractacions estiguin fetes abans de que finalitzin les anteriors i, per tant, la cadència, no, en la prestació del servei no es vegi interrompuda o afeblida per qüestions que tenen a veure amb la gestió.
Mm-hmm. Apuntaves als socialistes. A què creus que es va deure aquesta situació de frenar i de no tirar endavant aquests contractes que són tan importants?
Mira, jo estava a l'oposició el mandat passat i en alguns àmbits ho vaig dir, per tant crec que té bastant a veure, no? Els polítics en general no tenim per què ser experts o especialistes, no, en matèria de gestió, no? Però el que és essencial és que quan tries l'equip directiu ho facis amb criteris de professionalitat i triïs bons professionals directius de l'administració pública. Si fas, com va passar, que poses al capdavant d'àrees tan importants persones de confiança política que potser no tenen el recorregut professional previ necessari, passen aquestes coses. Això ho van dir durant el mandat passat. Un ha de ser respectuós sempre amb les decisions dels governs, perquè són els que són, no? Però ja preveien que això podria tenir conseqüències i efectivament les ha tingut, i molt greus, molt greus, i això és el que hi ha. Per tant, jo crec que la principal errada de gestió va ser amb el perfil seleccionat per liderar les àrees professionals més crítiques, no? Les que tenen un cert àmbit de tecnificació. En aquest cas estaríem parlant de serveis urbans i sobretot d'economia.
Si agafem el vostre programa per les eleccions d'ara fa 2 anys, un dels vostres punts era potenciar el comerç local, el comerç de proximitat. Sí que és veritat, de fet ja vam fer un reportatge aquí a Cugat Mèdia d'això, vam analitzar des de la plaça Lluís Millet fins a plaça Octavià el comerç que teníem, i te n'adones, això qualsevol Sant Cugatenc ho pot veure, que des del monestir fins a l'estació tens una quantitat de cadenes de forns, de botigues d'ungles. Això és el que enteneu per potenciar el comerç local? En quin sentit? En què està ple i per tant hi ha moviment? O no era el que vosaltres esperàveu com a potenciar el comerç local?
El potenciar el comerç local és crític per la qualitat urbana, perquè dinamitza carrers, etc. No? És molt... És a dir, ja m'ofereix una cara amable a qualsevol que pugui tenir un incident a la via pública, per exemple, llum, animació, en fi, no sé. O sigui, la qualitat urbana té molt a veure amb la dinàmica, amb la dinamització comercial dels carrers. I això ho tenim molt clar des de sempre, no? I per això els governs municipals hem pres moltes decisions a l'hora d'intentar postular una fórmula equilibrada que funcioni entre el comerç que està dintre del nucli urbà i el comerç que està fora del nucli urbà, distingint molt bé el que és quotidià de no quotidià, no? Uh-huh. Sant Cugat té alguns carrers del centre, bàsicament l'eix Monestir-Estació, però amb potencial d'eixamplament o d'allargament cap a l'Avinguda Cerdanyola, i amb necessitat, ja no dic potencial, sinó d'eixamplament entre les places de, podríem dir, Barcelona i Can Quitèria, per una banda, i la plaça de Sant Pere i de Pep Ventura, per l'altra banda. Uh-huh. Llavors, aquí del que es tracta és de que hi hagi punts d'estí en aquestes places que queden fora de l'eix, perquè són punts d'estí, els carrers que connecten guanyen vitalitat comercial. I això és el que fa molts anys que es mira de fer. Uh-huh. Això té molt a veure, per exemple, amb la rehabilitació del Mercat Vell. Potser els veterans recordaran com estava de desertitzat el carrer Major, també el carrer Sabadell i altres, no? Llavors, la revitalització del Mercat Vell ha tingut un efecte molt important, no només a la plaça Sant Pere, sinó també al carrer Major, al carrer Sabadell i altres de l'entorn, no? Endavallada, etc. No? Té molt a veure també amb la rehabilitació que es va fer en el seu dia a la plaça Barcelona. La plaça Barcelona ha millorat, diguem-ne, com a espai de visita habitual per part d'una part important de la ciutadania, i això ha millorat la vitalitat comercial dels carrers Sant Antoni, del carrer Xerric, etc, etc, no? I això, diguem-ne, distribueix millor la demanda de metres quadrats de lloguer de l'espai comercial, atempera la pressió sobre l'eix comercial principal i eixampla i millora les condicions, diguem-ne, d'usabilitat comercial, no?, d'experiència comercial en el conjunt del nucli, no? Per tant, això ha de continuar així. Sí que és veritat que hi ha activitats que és molt difícil de limitar. En el seu dia es va fer una distinció entre el que seria zones fredes i calentes, potser ho recordaràs. Uh-huh. Les zones fredes són les activitats bancàries, sanitàries, etc., no? Que són activitats de serveis a peu de carrer, però que, per exemple, el dissabte a la tarda no estan oberts i que, per tant, refreden les zones comercials. I això es va poder gestionar a través del planejament. Però va donar molts problemes, també, perquè el planejament també és molt lent, tant de posar com de treure, no? Quan va arribar la crisi i tenies locals comercials tancats que tenien demanda, per exemple, per instal·lar un centre sanitari, i havies de dir que no perquè era una activitat de comerç fred, doncs la veritat és que feia mal. I resoldre això va trigar un any i mig, perquè canviar el planejament és molt lent, no? Uh-huh. I, clar, el tema ungles, tema forns, no? Tema aquestes activitats comercials tan recurrents, la veritat és que no tenim instrumental apenas, a no ser que aturis el conjunt de l'atorgament de llicències, no? Llavors el que hem de fer és informar amb la mesura del possible i confiar, diguem-ne, que els operadors, quan s'implanten, fan estudis de mercat, no? Però no sé fins a quin punt tenim instruments per intentar propiciar un mix comercial, diguem-ne, el més interessant possible a l'espai públic. No el tinc clar. Els mercats sí, però l'espai públic...
És complicat. Sí. Parlem d'habitatge. Estem en plena crisi habitacional. És un fet. Sabem que aquí a Sant Cugat hi ha en marxa diverses promocions d'habitatge protegit. Creieu que això és suficient per frenar la problemàtica? I des de Junts, quines polítiques creieu que es podrien fer des del municipi per intentar revertir aquesta situació que ara mateix és força crítica?
Bé, el primer que necessitem és un diagnòstic acurat, no? I jo crec que no el tenim a nivell de país. Quan el preu d'un bé puja és perquè hi ha més demanda que oferta en un context territorial i en un temps determinat. Aquí a Catalunya, a Barcelona, tenim un problema greu que es reprodueix al conjunt de la península ibèrica, que és que tenim zones superdenses i moltíssimes zones desertitzades, pràcticament, amb risc de desertització. I aquest és un problema d'infraestructures, de distribució de la demanda, no? Aquí a Catalunya es veu molt clarament, el nucli metropolità, l'entorn metropolità, tenim 13 dels 15 quilòmetres quadrats més densos d'Europa i amb un context residencial amb el qual som rècord pel que fa a gent que viu en pisos i no en cases d'Europa. Clar, això indica coses, indica que a poca distància, a la comarca de l'Anoia, per dir alguna cosa, la Segarra o l'Alt Penedès o d'altres, hi ha municipis que costen igual un 20%, no?, el metro quadrat del que costa aquí o a Barcelona, i estan a 30 o 40 quilòmetres lineals, però arribar és tan car o tan lent o tan difícil que no formen part, diguem-ne, del que mentalment entenem com a mercat residencial del perímetre metropolità, no? I això és un problema molt greu, i això té causants directes. L'àrea metropolitana, també, com a institució política, diguem-ne, ha pres decisions, ha tingut una estratègia política que ha fet molt de mal, en aquest sentit, molt de mal, no? I el que ens trobem ara és que en el conjunt de l'àrea metropolitana s'està expulsant molta gent, de la que més pateix econòmicament, cap a la tercera i quarta corona, i s'està creant un problema social greu en municipis que estan a 50 quilòmetres de Barcelona, diguem-ne, no? I això és fatal, és fatal. Els joves no es poden emancipar, la viduïtat és un altre element gravíssim de risc habitacional, els divorcis, les separacions, els sotracs econòmics de qualsevol tipus, això és molt greu, a tot arreu, no? Doncs a Sant Cugat encara més, encara més. Encara més per què? Perquè Sant Cugat és un municipi percebut com a millor, i que ja té molta demanda per venir-hi a viure, no? I això és el que hem viscut, no? Doncs, amb tot plegat, cap on vull anar? Doncs que jo crec que a nivell general, no?, estem arribant a la conclusió, primera, aquí a Sant Cugat, de que hem d'intentar promoure tot l'habitatge protegit que siguin capaços, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat. Sant Cugat no vol créixer. I créixer massa no té gaire sentit, perquè no resolem el problema de Sant Cugat. A Sant Cugat el nostre problema és que la gent de Sant Cugat s'ha de poder quedar a Sant Cugat. Nosaltres no hem de resoldre el problema del país. El problema del país s'ha de resoldre a infraestructures i eixamplant aquest perímetre habitacional metropolità, i fent raonable, adoptant mesures com ara, per exemple, és una escollita pròpia, això no és de partit, però una tarifa inversa, jo ho escrivia ara en un article, en la T-mobilitat, no?, que per als desplaçaments quotidians, com més lluny vas, més barat és el títol de transport, no?, perquè d'alguna manera has de, diguem-ne, deixar clar la intenció política d'eixamplar aquest perímetre, no? I en canvi, què estem fent? Estem, no nosaltres, aquí a Sant Cugat, però al context nostre, densificant encara més alçades, més, estem encara empitjorant i creant més costos de congestió i empitjorant les condicions de vida de la gent. Doncs aquí a Sant Cugat jo crec que tenim un model singular, que és dir, entenem bé el problema, sabem què és el que hem de fer, que és intentar retenir la nostra gent, per tant, promoure quan més habitatge protegit millor, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat, d'aquí la proposta de Can Camps i d'aquí també la proposta molt clara i molt, jo crec que molt assenyada, que té tot el sentit del món, que és dir, escolti, sobretot volem promoure habitatge protegit per la gent de Sant Cugat i per això el dels 10 anys d'empadronament, no? I això, aquestes són les posicions del govern que jo crec que són les encertades.
D'això dels 10 anys d'empadronament et volia preguntar perquè, bé, en els últims mesos ha pres força aquest discurs en Junts i hi ha qui diu, no?, que esteu intentant no perdre aquells votants que potser dubten de si votar Aliança perquè tenen aquest discurs més fort cap pel que fa a la immigració i tot això. Com ho veieu vosaltres?
Ridícul. Aquest tipus de plantejament és absurd. O sigui, jo crec que És que, en el fons, tots els grups municipals compartim el mateix objectiu, que és que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar.
Mm-hmm. Però no ho veieu excloent, com veuen altres partits, eh? El fet de dir els 10 anys d'empadronament, no ho veieu excloent per altres habitants?
No. No sé, francament. No sé.
Posem pel cas una persona, sí, una persona que hagi nascut aquí, no? Que l'alcalde sempre fa l'exemple que s'ha anaginat d'Erasmus, que s'ha anaginat 3 anys a viure fora, després sí. Torni, no? L'empadronament intermitent, però que ja en sumideu, i una persona que no sigui d'aquí, que no hagi nascut aquí, però que porti 10 anys aquí o que en porti 9, estaríem parlant d'una persona que també té aquest accés?
Sí, aviam, jo crec que és de sentit comú plantejar, no? Que algú que porta, doncs, no sé, 2 anys de residint a Sant Cugat, clar que té drets, i naturalment, i benvingut, i no hi ha cap problema, vingui d'on vinguis, tingui la raça que tingui, tingui el color de la pell que tingui, no hi ha cap problema. Però té tot el sentit, diguem-ne, que les polítiques de promoció pública d'habitatge es plantegin com a objectiu, sobretot, que la gent d'aquí no hagi de marxar. Llavors, diguem-ne, l'exemple que hem de posar, potser, és una persona de 80 anys que ha esdevingut vídua, i que aquesta sí que ha de marxar, no? Quan té tota la vida arrelada aquí al municipi, totes les amistats, la família, tal, i potser aquesta sí que ha de marxar. Clar, la persona de 2 anys m'és igual d'on vingui, com si ve de Suècia i és un empresari... És igual. No és una qüestió de... És una qüestió de sentit comú. Jo crec que tothom estaríem d'acord, però aquesta qüestió s'utilitza en el context polític amb el qual estem, en un punt molt elevat de demagogia, la veritat, ho haig de dir. Mm-hmm. Però jo, vaja, no tinc cap dubte de que si parléssim fora d'aquest context 3 anys enrere en qualsevol dels grups que ara estan dient tot això, no veurien cap problema amb aquesta proposta.
I més enllà d'aquesta proposta que ja dieu des de fa temps i que també s'ha posat en el Parlament, quines polítiques us plantegeu a nivell municipal? Perquè evidentment aquesta proposta no és suficient, no tothom té accés a habitatge protegit perquè no n'hi ha suficient, i tu ara mateix entres a Idealista o Fotocasa i és que veus autèntiques barbaritats a 1.100 euros per 50 metres quadrats. Llavors, sí. Amb això, què es pot fer des del municipi?
Des del municipi. A veure, nosaltres el que hem de fer és donar compliment una mica a les previsions que tenim del pla d'habitatge assequible del mandat passat, que ara hem de materialitzar amb un pla local d'habitatge, amb tots els ets i uts, que ja hi estem treballant, el regidor d'habitatge, el company Francesc Duc, amb el company Àngel Pedrós, i el conjunt del govern participarem d'això, per tenir un pla local d'habitatge amb tots els ets i uts, no? Projeccions a llarg termini, fins on ha d'arribar Sant Cugat, fins on volem que arribi, i que ens permeti veure la composició sociodemogràfica conjunta d'ara i en cada moment del futur, per veure quina és la demanda estimada potencial d'habitatge protegit. I per tant aconseguir acumular aquest estoc d'habitatge de titularitat pública municipal i veure quins usos, quins destins concrets li hem de donar, no? Hem d'arribar a aquell 10% o el que sigui, el percentatge és igual, si ha de ser un 10, un 15 o un 7, però allò que es determini en un pla ben fet, hem d'arribar a tenir-lo, no? I això passa per plantejaments com el de Can Camps, millor que el de Caramaller. El de Caramaller està molt bé, però és privat i, per tant, implica que és un percentatge alt, però un percentatge del total del que es promogui podrà ser habitatge protegit. A Can Camps no, és sol públic, és el 100% del que es promogui podrà ser habitatge protegit. Per tant, tenim més potencial de promoció d'habitatge protegit a Can Camps en relació amb l'interès de no generar un creixement excessiu a la ciutat. I aquesta és una molt bona política. Això té el seu recorregut. Caramaller tenim el repte de la via del ferrocarril i de les franges de protecció de la R8. A Can Camps això no hi és. I a més és titularitat pública, sembla que el govern de la Generalitat veu bé el projecte, perquè ja sabeu que el primer propietari d'allà és l'Incasol, que és Generalitat, i per tant això, francament, pinta molt bé. Jo felicito les regidories implicades, sobretot la regidoria d'urbanisme, l'Àngel Pedrós, per aquesta iniciativa, perquè va clavada, diguem-ne, cap on hem d'anar. Sol públic, habitatge protegit, abundant, correlacionat, diguem-ne, amb la demanda present i futura d'una ciutat que li hem de posar un sostre del poblacional, no? 120.000, doncs 120.000. Si són 120.000 estables en el futur, podem inferir en cada moment quina és la demanda d'habitatge protegit estimada en funció de diversos escenaris d'evolució de l'economia, no? I per tant podem crear l'estoc públic necessari per fer-ne front, doncs, cap aquí, cap on hem d'anar. En paral·lel, desenvolupant les promocions previstes, i desenvolupant les altres línies, no? Que són les col·laboracions amb el sector privat, amb ànim de lucre, sense ànim de lucre, el que convingui, per anar generant això, instruments que permetin que la gent no hagi de marxar.
Pel que fa a Can Camps, que és el Gols de Can Sant Joan, evidentment els terrenys són de l'Incasòl, hi ha una part que també Rubí hi té a dir, comentaves que la Generalitat ho veu amb bons ulls. Veieu viable ara mateix aquest projecte, tenint en compte això, que el sòl és l'Incasòl, que Rubí també hi té a dir, i la Generalitat també. Realment el veieu viable?
Bueno, jo crec que és el que té, diguem-ne així, del gros. Aparentment sembla que és el que té les millors condicions, perquè no hi ha DIF, per exemple, aquí implicat, no s'ha de cobrir una via. Caramaller és un projecte molt bo i molt ambiciós també, però té aquest altre repte que és important i que depèn d'institucions estatals. Aquí estem en un context polític institucional més proper i que sembla que tots els estrats estan alineats. Pinta bé. Rubí, jo confio que perdó, que serem capaços de col·laborar amb aquesta iniciativa. I crec que sí, espero que sí serà, jo crec que sí.
I de Can Ammaier, que comentaves aquestes dificultats, doncs, amb Adif i suposo que també en Ferrocarrils, no?, amb tot el d'allò, en quin punt està?
Continua madurant, però bueno, però tinc certeses importants, no? Hi ha diversos sectors, Caramaller és molt gran, no? Per mencionar un element, diguem-ne, d'incertesa important que tothom entenem que és important, no? És l'AVE, no? El TGV passarà per Sant Cugat o no? Hem de fer un intercanviador ferroviari important entre les estacions de l'Hospital General i Renfe de Rubí, pel qual passi l'AVE? Bueno, és un tema que està aquí plantejat. Si això és així, això ofereix moltes oportunitats de molts tipus i també ha d'incidir naturalment en la composició, o sigui, en quins usos li hem de donar en aquell entorn, no? Perquè quan es promouen desenvolupaments d'aquest tipus urbanístics no estem parlant només d'habitatge, naturalment. Els usos han d'estar, això que li diuen, mixtificats, no? I per tant hi ha d'haver també llocs de feina coherents amb el context econòmic i empresarial de Sant Cugat i de Rubí, no? Per tant, aquí, bueno, podem plantejar moltes coses molt interessants, no? I amb això estem.
Pel que fa a cultura, una de, també, parlant de sempre les vostres propostes, era donar més suport a les entitats de cultura i als artistes. Justament ara, per Festa Major, esclatava o es donava a conèixer la plataforma de Cultura al Carrer, que, entre altres coses, reivindicant, doncs, que el límit dels permisos sigui fins a les 11 de la nit, les traves burocràtiques. Sabem que la Cristina Paraire ja estava, està començant a tenir contacte amb aquestes entitats per veure quins són els problemes i com es pot arribar a un acord. Quan vosaltres pensàveu en potenciar la cultura, us imaginàveu que dins de les entitats de cultura hi havia aquest xup-xup que ha fet néixer aquesta plataforma?
Sí, aviam, no... Vull dir, tots els plantejaments són legítims, són normals, són coneguts. I nosaltres, sobretot, el que volíem era, en primer lloc, normalitzar un aspecte crític, no?, que és la relació econòmica entre ajuntament i entitats, no? Normalitzar-la vol dir recuperar els saldos que, per les circumstàncies econòmiques del mandat passat, doncs es van perdre entre els exercicis 22, 23 i amb alguna incidència fins i tot el 24, i això haig de dir que estic molt content, però molt content, de saber que entre el 25, el 26 i el 27 haurem no només normalitzat la situació, sinó també recuperat tot allò que no es va poder aportar el teixit associatiu, que considerem importantíssim durant aquests anys del 22, 23, 24, no? I a més ho farem amb un escenari adaptat a una llei més exigent, però que haurem aconseguit simplificar, estic convençut, aquesta relació administrativa burocràtica, o fer-la més fàcil, no?, entre ajuntament i entitats. I a més, avançant els calendaris d'una manera molt clara, que jo crec que és allò raonable, no? Les subvencions del 26, per dir una cosa, si és possible, les hauríem de preveure perquè estiguin adjudicades i atorgades durant el primer trimestre del 26, no el mes de desembre, com venia passant, no? Normalitzar les coses, no? D'altra banda, tenim aquesta qüestió que no és homogènia tampoc amb el teixit associatiu de les entitats, no? Efectivament, hi ha entitats que voldrien fer un ús molt més intensiu, molt més, fins molt més tard, no? En moltes de les places del nucli i tot això, i per fer qualsevol tipus d'activitat. Perquè la nostra posició és coneguda, és clara, i jo crec que és la de qualsevol govern, que és això d'estar, bueno, una mica regulat, no? Hem d'intentar repartir l'impacte entre la ciutadania que hi conviu. Hem de generar un escenari de convivència raonable entre la ciutadania que hi viu i les activitats que es desenvolupen a l'espai públic. Jo crec que aquí és on segur que tenim un espai de trobada, que hi ha algunes entitats que voldrien una miqueta més, que hi ha altres que ja els estarà bé, i que, en fi, això ja se sap que el 100% d'acord i de consens doncs probablement no s'aconseguirà, no? Però estic convençut que trobarem posicions prou consensuades i basades en el seny i el sentit comú.
I quan parleu de potenciar aquestes entitats, què és el que us imagineu? Quina empenta o què és el que necessiten les entitats per vosaltres?
Bueno, les entitats el que necessiten és marc per treballar, no? Llibertat d'actuació i poder fer el que han de fer, no? Però l'administració pública, nosaltres com a govern som molt, molt, molt conscients de la importància absolutament cabdal que té el teixit associatiu en general per la vitalitat que té Sant Cugat com a municipi, no? En fi, si per alguna raó, que espero que no passarà mai, toco fusta, no?, desapareguessin totes les entitats, bé, aquesta ciutat nostra faria una passa enrere descomunal en tots els àmbits, amb la cultura, amb l'esport, amb l'eix estrictament social, en tots els àmbits, no? Per tant, són entitats crítiques per a la qualitat de vida del nostre municipi, i això ho tenim claríssim, no? I per tant, hem de ser capaços de tenir un escenari de cooperació entre l'administració pública i societat civil organitzada màxim, òptim, i això moltes vegades es produeix, i tenim exemples de col·laboració boníssims i clamorosos amb aquest municipi, i amb d'altres doncs tenim àmbits de millora amb els quals hem d'anar avançant, no? Generant espais de confiança i de cooperació que al final aportin això, més oportunitats, qualitat de vida, vitalitat, dinamisme cultural, esportiu, salut, de tot al nostre municipi.
Carles, per acabar, amb equipaments esportius, una sí. altra de les grans potes que ara mateix tenim moltíssims equips a les ciutats, diversos clubs, i estan apretats, bueno, no sé si és la paraula correcta, però amb molts problemes de logística, d'organització per repartir els equipaments. Quina és l'aposta que feu per repartir això?
L'aposta és que estem avançant amb el plantejament d'un pla d'inversions d'equipaments en el llarg termini, que ha d'encabir moltes coses. La ciutat té moltes inversions importants pendents, l'àmbit cultural, biblioteques, diverses, l'espai d'exposicions, etc., en l'àmbit esportiu, com molt bé deies, equipaments del propi ajuntament, l'espai de la brigada, la policia municipal, la Casa Mònaco, no? Els drets socials, s'ha de reallotjar. Hi ha moltes inversions molt importants, molts equipaments importants pendents, no? I tot això doncs ho estem acabant de planificar, inserit en un escenari econòmic viable, i que per tant això el que il·lustrarà és doncs una idea prou ben treballada en quin moment del calendari tot pagat anirà entrant, no? I en l'àmbit esportiu també, naturalment, ja sabeu que, bueno, el que tenim ara al forn, diguem-ne, ja avançat, no? És el complex aquàtic de Mirasol, és el pavelló multiusos, no?, que antigament en deien de la rítmica, no?, allà a la Guinardera, però que hi ha altres instal·lacions molt importants que han d'anar veient la llum, col·locant-les adequadament en un calendari amb el qual ja hi hagi la previsió de quan allò tindrà pressupost per anar tirant endavant, no? Estem parlant d'un doncs, un pavelló gran, estem parlant de diversos equipaments que estan pendents.
Deies ara el complex aquàtic de Mirasol, sembla que està aturat, no? O torna a haver-hi traves?
No, el complex aquàtic és un projecte que té dues fases. La primera acabarà durant els propers mesos, i la segona, que és el que té a veure més amb el gimnàs i altres equipaments tangencials, té un, bueno, li quedarà un any i pico més, però no està en marxa.
Molt bé, doncs estarem atents. Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i recordem que la informació continua constantment amb el butlletí horari i a la xarxa, www.cugat.cat.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Rain in the world without water. Fire in the sky without wind. Cold in the sun if you miss me. I will never be the same. Nothing can stop me by now. Got them tattooed deep in my heart. Sharing all the days and sunrise. Got them tattooed deep in my heart. If I have to choose, I'll never spend a life without you. And dear, I will follow all the rules. It's never gonna change a world without you.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
what you do to me, to the booty.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
És Navidad.
En casa, todito junto a cantar. Que ha llegado ya el día que hay que celebrar.
Es
hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Yeah. walking around your friend, boy, gonna get you. Venus all on a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm 6'2" is 8, 8 2 is 10. Friend was a tricky one time. She sure gonna do it again, and I'm crying, hey, baby, don't you want to go? To the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from 1,000 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday, crying. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
In dreams where we fly, never been as high as tonight, staring through a window in time for someone to show me what I'm.
If I had a lie, he told us to hold it together when falling apart.